Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Rubí recorda amb un minut de silenci les dues dones assassinades ahir a mans d'un alt comandament policial amb qui les víctimes havien tingut relació. L'home es va suïcidar després dels dos crims. El president de la Generalitat expressa la consternació a l'acte de Rubí i afegeix que calen més esforços contra la violència masclista. El govern espanyol planteja retirar a l'homicida totes les condecoracions i reconeixements que havia rebut en la seva trajectòria professional de més de 40 anys. Els desabonyegadors, professionals especialitzats a recuperar la xapa dels vehicles malmesos per les pedregades, tenen cada cop més dificultats per fer la feina perquè la mida cada cop més grossa de les pedres complica molt la reparació. Amb pedres de la mida d'un ou, com les que van caure a Sant Pere de Torelló, ni tan sols aquests especialistes aconsegueixen recuperar la xapa. Kamala Harris ha rebut l'escalf i el suport rotund de Barack Obama i l'exprimera dama en la Convenció Demòcrata de Chicago. Amb un sí, ella pot, l'expresident nord-americà s'ha referit a un nou capítol en la història dels Estats Units, amb una presidenta que unirà el país. Michelle Obama ha parlat d'esperança i el marit de la vicepresidenta ha fet un emotiu retrat de la seva parella. Ucraïna tornarà a formar part del Tribunal Penal Internacional, segons ha votat avui el Parlament del país. L'objectiu és poder castigar Rússia per presumptes crims de guerra comesos al seu territori. La Guàrdia Civil analitza dos ganivets localitzats prop de la casa del detingut per l'assassinat del nen d'11 anys al municipi de Mocejón, a Toledo. Investiguen si un d'ells és l'arma homicida. El detingut, que ha confessat el crim en seu policial, podria passar demà a disposició judicial. La Copa Amèrica de Vela, que comença demà, omplirà els pròxims dos mesos els hotels de primera línia de mar i els de luxe de Barcelona amb clients del poder adquisitiu. El gremi d'hotels no espera, però, rebre reserves massives al conjunt d'establiments de la ciutat. Les biblioteques es converteixen en els refugis climàtics estrella de les ciutats i augmenta el nombre de visites a l'estiu. Les de la Diputació de Barcelona van rebre un 20% més d'usuaris l'any passat i aquest estiu van camí de repetir l'increment. A la ciutat de Barcelona, l'estiu passat, 650.000 persones van fer servir aquests equipaments de la ciutat.
Catalunya Informació.
Els esports.
İlkay Gundogan marxa del Barça i posa rumb al Manchester City. L'Alemanya ha arribat a un acord verbal amb el conjunt anglès per incorporar-se per una temporada més una altra d'opcional. Gundogan marxa del Barça amb la carta de llibertat i renunciant als 2 anys de contracte que li quedaven. Mentrestant, el president del Betis, Ángel Haro, ha explicat que Vitor Roque té moltes ganes d'entrar a l'equip, però caldrà negociar la cessió amb el Barça. I en ciclisme, d'aquí uns 30 minuts, comença la cinquena etapa de la Vuelta, recorregut pla de 177 quilòmetres entre Fuente del Maestre i Sevilla, amb Primoz Roglic de líder.
Temps, sol i ambient de calor moderada amb nuvolades que acabaran donant algun ruixat al vespre al nord-est del país. Demà augmenta la inestabilitat amb ruixats a la tarda i alguna tempesta que podria ser forta. Les temperatures pujaran una mica. Bon dia, com anem? Passant 4 minuts de la una del migdia. Benvinguts a la sintonia de Catalunya Informació.
Catalunya Informació. Albert Manyà.
Rubí ha recordat aquest migdia les dues dones assassinades ahir en aquest municipi a Castellbisbal a mans d'un exalt comandament de la policia espanyola que es va suïcidar després del doble crim. L'home havia tingut relació sentimental amb les dues víctimes. A l'acte de Rubí hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha expressat la seva consternació pels dos feminicidis. Unitat mòbil a Rubí, Purificació Barcelona, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
Consternació i ràbia a Rubí per la mort de dues dones, una de la ciutat i una altra a Castellbisbal. Prop de 250 persones han participat en un minut de silenci en presència també de diverses autoritats, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha condemnat els fets i ha assegurat que des del govern s'actuarà amb màxima contundència contra la violència masclista.
El govern estem i estarem compromesos amb la defensa de les dones i actuarem amb la màxima contundència i amb tots els recursos disponibles. Hem de fer tots més, no? I també des de la societat hem de fer tots més denunciant aquells que neguen la violència masclista i fent tot el que calgui per garantir la llibertat i la igualtat de les dones.
No? La dona morta a Rubí era l'actual parella de l'excomissari Juan Fortuny de Pedro i era molt coneguda a la ciutat perquè treballava a l'Ajuntament. L'altra víctima era l'exparella de l'expolicia i vivia a Castellbisbal, municipi que també ha organitzat un acte de record aquesta tarda. A l'acte de Rubí han assistit també l'alcaldessa accidental, Marta Oliva, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, el delegat del govern espanyol a Catalunya i representants dels quatre cossos policials.
Arran d'aquest doble crim, el govern espanyol es planteja retirar totes les condecoracions que havia rebut el presumpte assassí. Així ho ha assegurat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, qui ha afegit que l'exalt comandament tenia una carrera professional immaculada.
Sí, ens estan plantejant, evidentment, la retirada de les condecoracions de manera pòstuma. La seva fulla de serveis, per entendre'ns, era intachable. Jo no sé el que passa a casa endins, si no hi ha denúncies, no podem saber la psique de la persona si no mostra cap tipus de... Així que no sóc un especialista, no els he pogut respondre, prefereixo esperar a la investigació policial de cos de Mossos d'Esquadra.
Els desabunyegadors, professionals especialitzats a recuperar la xapa dels vehicles malmesos per les pedregades sense haver de repintar-los, tenen cada cop més dificultats per fer la feina perquè la mida cada cop més grossa de les pedres fa inviables moltes reparacions. Cisco Clivillé i Mariano Domínguez, que es dediquen des de fa anys a aquest ofici, ens parlen del que s'estan trobant.
Des de fa un temps, ara la pedra que cau és molt, molt més grossa i això... suposa que n'hi ha peces o vehicles que no podem reparar.
És una bogeria, vull dir, el que nosaltres abans podíem reparar un cotxe en un dia i no haver de fer absolutament res al cotxe, ara pues, s'ha de canviar llunes o inclús després de les peces que nosaltres hem reparat, potser alguna d'elles s'ha hagut de pintar perquè la pintura està trencada o qualsevol cosa d'aquestes.
Carme Farnell, tècnica del Meteocat especialitzada en aquests fenòmens meteorològics, relaciona l'augment de la mida de les pedres amb el canvi climàtic.
Per una banda, que la temperatura de l'aigua del mar és molt alta, i llavors, com que tens més evaporació, tens molt més contingut d'aigua. Llavors, també tens temperatures en superfície que són més altes, i llavors, quan t'entren aquestes onades d'aire més fred, que arriben les borrasques propis de final d'estiu, és quan tot això peta.
Des del 2018 a Catalunya hi ha hagut un augment de les calamarsades i a partir del 2022 s'han incrementat els episodis de pedregades amb pedres de més de 5 centímetres en casos com el de la Bisbal, la Sénia o el d'aquest estiu a Sant Pere de Torelló. Doncs a tot això, la Companyia Estatal d'Assegurances Agràries preveu pagar 8 milions i mig d'indemnitzacions pels 3 episodis de pedregades que han afectat des de la primavera la campanya de la fruita de Lleida, en total 2.200 hectàrees. Segons Agroseguro, són danys que es consideren dins dels marges habituals. Lleida, Estela Bussoms.
La tempesta de pedra més important va ser la del 6 de juliol en plena recol·lecció, que va afectar més de 1.400 hectàrees. L'última va ser dimarts passat, 13 d'agost, amb mig miler d'hectàrees peritades, i la resta són d'episodis puntuals al mes d'abril. Els danys oscil·len entre el 20 i el 80% de la collita, amb puntes del 100% a Soses, al Segrià, que ha estat la comarca on es concentren la majoria de finques tocades per la calamarsa. Xavier Joan és director d'Agroseguro a Catalunya.
Amb el conjunt, pues és una campanya normal, los mals se situen un mal mig del 45% i hi ha una previsió d'indemnització en aquests moments doncs de 8,5 milions d'euros. Pràcticament està tot tassat, no es queda tassar la poma i una vegada estigui la poma doncs ja liquidarem les indemnitzacions.
De les 2.200 hectàrees amb danys per la pedra, gairebé la meitat són de préssec i nectarina, 700 de pera i unes 500 de poma.
America's ready for a new chapter. We are ready for a president Kamala Harris.
Suport rotund dels Obama aquesta matinada a la candidata del Partit Demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, en la segona sessió de la convenció del partit a Chicago. Barack Obama ha emprat l'eslògan que el va dur a la presidència dels Estats Units per dedicar-lo a la que vaticina serà la propera presidenta del país. Yes, she can. Sí, ella pot. L'exmandatari ha insistit que la majoria de ciutadans no volen viure en un país amargat i dividit com el que hi hauria amb Donald Trump. L'han precedit l'exprimera dama, Michelle Obama, que ha parlat d'esperança, i el marit de la candidata, que ha dibuixat un retrat emotiu de la seva dona. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas.
Yes Weekend va ser el crit de guerra de Barack Obama a les presidencials del 2008 que va guanyar, i aquesta matinada l'ha reinventat per a Kamala Harris. Un Obama sorneguer i combatiu ha desplegat les seves arts oratòries per defensar que, malgrat la polarització i el soroll, uns altres Estats Units són possibles, sí, uns Estats Units units en la diversitat i no dominats per la por i l'odi que dissemina Donald Trump.
La gran majoria de nosaltres no volem viure en un país amargat i dividit. Volem viure millor, volem ser millors. I l'alegria i l'excitació que veiem al voltant d'aquesta campanya ens diuen que no estem sols.
Un Donald Trump qui ha presentat com un home sempre queixós, aficionat a les conspiracions, obsessionat amb el tamany de les multituds i només preocupat per ell mateix. Barack Obama era l'estrella de la convenció, però minuts abans, de fet, la seva dona Michelle ja havia portat l'audiència a l'èxtasi. Hope is making a comeback. Ferotge i incisiva, ha arrencat ovacions amb una crida a tothom a mobilitzar-se per la dignitat, pels valors i pel respecte. Do something, fes alguna cosa, li ha demanat a l'audiència davant unes eleccions que ha advertit seran ajustades. This
is up to us. De nosaltres depèn, de tots nosaltres, ser la solució que busquem. Depèn de nosaltres ser l'antídot contra la foscor i la divisió. No m'importa si ets demòcrata, republicà, independent o res de tot això, però és el moment d'aixecar-nos i defensar el que dins del nostre cor sabem que és correcte.
Els dos Obama han tornat a demostrar que són un tàndem infal·lible i un dels principals capitals polítics del Partit Demòcrata dels Estats Units. Kamala Harris ha estat absent d'aquest segon dia de la convenció perquè feia campanya, però el seu marit, Doug Emhoff, amb qui es va casar fa 10 anys, ha posat la nota íntima i personal al dia. Kamala Harris va ser la dona que necessitava en un moment difícil per a mi després d'un divorci, ha explicat, i ara és la presidenta que els Estats Units necessiten.
El Parlament d'Ucraïna ha donat llum verda perquè el país torni a formar part del Tribunal Penal Internacional, que persegueix crims de guerra, genocidi i crims contra la humanitat. Ha estat un vot majoritari destinat a poder castigar Rússia per les presumptes atrocitats comeses a Ucraïna durant la segona invasió del país els últims 2 anys i mig. El TPI va obrir fa poc menys d'un any a Kiev l'oficina més gran fora de la Haia. Al març del 2022, el tribunal va obrir una investigació per possibles crims de guerra russos al país veí. També va emetre, una ordre de detenció internacional contra Vladimir Putin per deportació forçada de menors. L'exèrcit ucraïnès ha llançat avui una ofensiva de drons sobre Moscou i de míssils sobre la ciutat russa de Rostov, que no haurien fet víctimes. Kiev manté la incursió que va engegar fa 2 setmanes a la regió de Kursk, la més important dins de territori rus des de la Segona Guerra Mundial.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
La Guàrdia Civil ha localitzat aquest matí 2 ganivets a prop de la casa del pare del detingut pel crim d'un nen d'11 anys al municipi de Mocejón, a Toledo. Els agents s'han emportat els ganivets per analitzar si es van fer servir pel crim del menor. Des de la detenció del jove de 20 anys acusat de l'assassinat, els esforços dels investigadors s'havien centrat a trobar l'arma homicida. El detingut, que ha confessat l'autoria en dependències policials, passarà segurament demà a disposició judicial. I la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona omplirà sobretot els hotels de primera línia de mar i els de luxe. Són els que pujaran més significativament els preus per rebre clients amb alta capacitat de despesa. Els gremi d'hotels, però, no espera reserves massives al conjunt d'establiments de la ciutat. El seu director, Manel Casals, ha explicat a Catalunya Informació on es concentrarà la demanda.
Tenim els hotels de primera línia de mar i, a més, els hotels de luxe de primera línia de mar específicament, que tenen una ocupació important arrel de la Copa Amèrica. Segur que hi ha algun altre hotel de luxe més del centre de la ciutat que també té reserves, però no esperem una arribada massiva de turistes, de visitants o, en el nostre cas, de reserves.
Hi ha hotels com l'Ars, el Bel, el Sofitel o el Duquesa de Cardona, amb vistes al Camp de Regates, que ja fa mesos que tenen encerclades al calendari les dates clau de la competició. Per al primer cap de setmana d'octubre, quan comenci la regata final, hi ha habitacions dobles amb vista al mar que s'encareixen més de 100 euros respecte al preu d'ara. L'esdeveniment també repercutirà als apartaments, sobretot de la Barceloneta, el Poblenou i Diagonal Mar. Molts estan ocupats coincidint amb les dates de les regates. Un quart de dues. Àrea de serveis, actualitzem la situació a la xarxa viària i al transport públic amb la Cèlia Quintana. Cèlia, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs encara a aquesta hora, Albert, un carril tallat a la P7 a Mont-roig del Camp, sentit cap a Barcelona per retirar un vehicle accidentat. Això origina estones aturada, estones lentitud amb retencions i, d'altra banda, encara hi ha cua compacta a l'autovia 7 a Tarragona d'entrada a la població per les obres. Passa el mateix a la C12 amb bosses d'aturades entre el Canó i Sarroca de Lleida en tots dos sentits de la marxa i el volum de circulació fa que vies de la costa estones vagin amb retencions. Ara, per exemple, li toca el que és el torn a la C31 amb aturades a Vilanova fins a Cubelles i també hi ha cua prou llarga, passa pràcticament cada dia a la carretera local GI614 a Cadaqués, en direcció cap a les platges. Pel que fa a Barcelona, la Ronda de Dalt és la que s'emporta la Palma aquest estiu amb les obres que s'estan fent entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, que resten un carril, i això afecta amb aturades ara a Vallcarca, direcció Besòs. I el transport públic, de moment, ha de tranquil·litat. No tenim constància d'incidències destacables. Ho deixem aquí. Tindreu més informació en Noves Connexions.
El temps amb Néstor Gómez.
Temps assolellat a gran part del país durant tota la jornada. Només aquesta tarda creixeran alguns núvols cap al Pirineu Oriental, cap a l'interior de les comarques de Girona, punts del Prepirineu, i s'espera que hi caigui algun ruixat cap al sud del Ripollès, nord d'Osona, que correspondria bàsicament a la Serra de Milany. Poca cosa, en definitiva, però en podria caure. Tot això ha dominat avui per unes temperatures que es mantindran un pelet més baixes que la jornada d'ahir, màximes que rondaran la xifra dels 35 graus als indrets més càlids del país, que serà cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. La tramuntana que ha bufat forta durant la matinada i primeres hores del dia, en principi aquesta tarda minvarà fins a desaparèixer. De cara a demà, novetats. Novetats de demà, no tant al matí, que continuarà assolellat, amb unes temperatures que poc variaran respecte avui, sinó el temps canviarà a la tarda. S'esperen que creixin nuvolades a partir del migdia, primera hora de la tarda, cap al sector del Ripollès, cap al sector del Conflent, i aquestes vagin desplaçant-se cap al Solsonès, Berguedà i Osona. I aquestes sí que s'esperen, les de demà a la tarda, que siguin localment intenses. A la resta del país el temps continuarà assolellat amb una jornada força plàcida.
En surt aquest matí en una platja de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. A primera hora s'ha tancat una platja per la possible presència d'un cocodril. La policia local i els agents rurals l'han estat buscant i a mig matí han aturat la recerca. L'Hospitalet de l'Infant, Jordi Barranca.
Els fets han passat a la platja de l'Arenal, la més gran de les que hi ha aquí a l'Hospitalet de l'Infant. L'avís al 112 s'ha fet a les 7:21 del matí i l'ha donat el propietari d'un inflable de la zona, a qui ha alertat el vigilant de seguretat, que és qui hauria vist l'animal. Des d'aleshores, els dos cossos, policia local i agent rural, s'han activat per mirar de trobar el rèptil. La recerca s'ha fet tant a la platja com a l'interior de l'aigua. Tres hores després, i veient que no havien trobat cap indici del cocodril, la platja s'ha reobert, això sí, des d'aleshores, i uneix a la bandera groga preventivament.
Les biblioteques es converteixen en els refugis climàtics estrella de les ciutats i augmenten el nombre de visites a l'estiu. A les biblioteques de la Diputació de Barcelona, el nombre d'usuaris va créixer al voltant del 20% l'estiu passat respecte al 2022, dades que aquest estiu van camí de repetir-se. També a la ciutat de Barcelona, on l'estiu passat 650.000 persones van fer servir aquests equipaments de la ciutat. Són xifres que apunten a un canvi social en l'ús d'aquests equipaments que va més enllà del tradicional ús acadèmic i per l'estudi. A la Biblioteca de la Sagrada Família, al districte de l'Eixample, hi tenim la Sara Canyete. Sara, endavant.
Sí, en aquesta biblioteca, la Biblioteca de la Sagrada Família, que està situada al districte de l'Eixample, en el que portem d'estiu, ja han rebut més de 42.300 usuaris. Uns 25.000 van ser el mes de juliol. Això són xifres molt semblants a la de qualsevol altre mes de l'any. I ara, en el que portem de mes d'agost, per aquí ja han passat unes 17.000 persones. La seva directora, l'Angelina Cabré, ens explica que les biblioteques sempre han sigut refugis climàtics, però que ara els usuaris també s'ho han fet més seu.
I hi ha, per exemple, opositors, hi ha molta gent que treballa per compte propi, que aquests hi són tot l'any, hi ha molta gent gran, que és un públic que tenim durant tot l'any, però pressuposem o pressuposo que segurament potser no marxen tant de vacances i es queden a la ciutat, i aquests venen molt a l'estiu, i després moltes famílies que venen durant tot l'any, però sí que a l'estiu doncs venen en franges horàries diferents.
De fet, a primera hora del matí, just abans que obrissin aquí a la porta, hi havia pràcticament una trentena de persones esperant. Entre els usuaris, aquest matí el que hi trobem són molts estudiants i també jubilats que ens reconeixen que gràcies a l'aire condicionat aquí estan millor que a qualsevol altre lloc. La Marta i l'Aina han quedat per estudiar juntes.
Sí, estic començant com a fer recerca pel meu TFG.
I jo ara estic a estudiar les oposicions d'infermeria. No, perquè ara com està més buida, jo crec que almenys em concentro millor aquí que no pas a casa.
Fa més calor i també a la biblioteca, que tens l'aire condicionat, s'està molt millor que a casa tancada.
A l'estiu també augmenta el nombre de préstecs. Aquí al juliol en van fer més de 22.900. Són xifres semblants a la de qualsevol altre mes de l'any, però tenint en compte que a l'estiu, inevitablement, el nombre d'usuaris baixa, podem dir que proporcionalment els préstecs augmenten i que, per tant, l'estiu es confirma com un bon moment perquè moltes persones es retrobin amb la lectura.
El sector de la vinya està començant la brema d'aquest any, que novament està marcada per la sequera. A la demarcació de Tarragona, les perspectives en zones com el Priorat són dolentes i hi ha ceps que s'estan morint. En el cas de la Terra Alta, s'espera la pitjor collita des del 2012. Tarragona, Jordi Barranca.
Les zones més afectades per la sequera són el Priorat, la Conca de Barberà o la Terra Alta. Una de les DO que més ho està patint és la del Montsant, on preveuen que la producció torni a caure un 20%. Pilar Just n'és la presidenta i ho descriu d'aquesta forma.
Bueno, s'estan morint ceps. És una cosa que jo, des de que em dedico al món del vi, no havia vist mai. Dramàtica, dramàtica, si no som capaços de portar una solució amb el tema de l'aigua cap a les nostres comarques, que a la comarca del Priorat necessitem aquest rec de suport, com l'aire que respirem. Si mirem el futur i les condicions de pluja són les mateixes que estem patint aquests dos últims anys, doncs el futur el veiem molt negre.
A la Terra Alta les dades són una mica millors, tenen rec de suport a la majoria de vinyes i això els ajuda. Esperen una producció un 30% inferior a la de l'any passat i no s'arribarà ni als 30 milions de quilos. Tot i així, la qualitat serà bona. Jordi Rius és el secretari general de la DO.
Jo crec que la més curta des de l'any 2012, creiem que enguany la previsió podria ser pel voltant d'això dels 28-29 milions de quilos de raïm també. Hi ha alguna finca que, sobretot pel tema del rec de suport, està bastant bé, hi ha una producció diríem que normal, però hi ha altres finques de secà, de vinya vella, que el rendiment de producció podria estar al voltant del 50, inclús del 60% inferior.
No tots són perspectives tan negatives. A la DO Tarragona confien en millorar les dades de la barema de l'any passat, tot i que no arribaran als 4 milions de quilos que van recollir el 2022.
La baixada del nivell d'aigua al pantà d'Escales a l'Alta Ribagorça ha obligat a suspendre les activitats nàutiques a motor que ofereixen les empreses de turisme actiu. Això ha provocat malestar als ajuntaments de la zona que volen reunir-se amb Endesa i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per reclamar que es garanteixi una làmina d'aigua estable a l'embassament. Lleida, Estela Bussoms.
La cota d'aigua al pantà d'Escales ha anat baixant progressivament en l'últim mes fins al punt que ja no és possible per seguretat la navegació de llanxes i les activitats vinculades com l'esquí nàutic. Des d'Endesa ho atribueixen al final del desgel i l'escassetat de pluges de les últimes setmanes, sumat a la prioritat de garantir aigua de boca i de rec aigües avall de la Noguera Ribagorçana. Des del territori, però, no ho veuen justificat i reclamen una gestió del pantà que respecti els interessos de tothom. Yolanda Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
Ho fem com per anar a Parlament d'això i dir, bueno, com realment podem arribar a un acord i mantenir una làmina estable durant 2-3 mesos d'estiu perquè aquesta gent es puguin pues, operar, guanyar la vida i alhora donar un servei molt interessant, turísticament una oferta molt interessant a la comarca.
Una reivindicació que comparteixen tant els ajuntaments de la Ribagorça catalana com de l'Aragonesa i que volen fer arribar a la companyia elèctrica i a l'organisme de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Albert Palacín és president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.
Cal parlar amb la GE, amb Endesa, per trobar una solució que de cara a l'any vinent, doncs que si podem tornar a aconseguir que el pantà estigui ple, doncs podem mantindre durant aquesta temporada que es pot donar aquest servei, doncs s'ha de mirar de d'arribar a un acord per poder garantir aquest nivell d'aigua.
L'objectiu seria pactar un acord com el que estableix que Endesa deixi en aigua suficient per garantir la pràctica del ràfting a la Noguera Pallaresa.
Luz Casal actua avui al Festival Summerfest Cerdanya, reconeguda internacionalment com una de les veus més importants i representatives de la música i la cultura espanyola. Avui desplegarà la seva habilitat a Puigcerdà a partir de les 9 del vespre. També a la Cerdanya, en aquest cas a la petita població de Bolvir, actua avui el quartet de jazz barceloní Mambo Jambo, Dali Nelo al saxo, Ivan Kovacevic al contrabaix i Antoni Jal a la bateria i Dani Baraldés a la guitarra, portaran aquest indret del Pirineu ritmes que van del rock and roll al swing, passant pel rhythm and blues o el rockabilly.
Els esports.
Amb en Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. Ilkay Gundogan ha arribat a un acord verbal amb el Manchester City per incorporar-se al club anglès per una temporada més una altra d'opcional. L'alemany marxa del Barça amb la carta de llibertat i renunciant als 2 anys de contracte que li quedaven. De la seva banda, el Betis vol incorporar Vitor Roque i el vol en condició de cedit. D'aquesta oferta n'ha parlat el president del Betis, Ángel Haro, just aterrar a l'aeroport de Sevilla.
Estamos hablando con jugador y con club. En correlativo al jugador, estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo. Un jugador que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona, el Betis no va a contemplar una compra en estas magnitudes, no tiene sentido en este año, en esta temporada. En otras temporadas podríamos...
Al marge del conjunt andalús, el Barça té una altra oferta, la de l'Sporting de Portugal, que en aquest cas és un traspàs. Un conjunt blaugrana que s'ha entrenat avui pensant ja en el partit de dissabte contra l'Atlètic Club. Pels bascos ha parlat Vivian sobre la possible rebuda de Montjuïc a Nico Williams.
Bueno, pues lo habitual en el Camp Nou, un equipo que sabemos la dificultad que tiene, tampoco le damos muchas vueltas a cómo vaya a ser el... a cómo vaya a estar la afición contraria. Pensamos más en lo que tenemos que hacer en nuestro partido y en estar al nivel que vamos queriendo estar.
Mentrestant, el Girona presenta d'aquí pocs minuts. De partida 2:15, el davanter Bojan Miovski. El macedoni encara no va poder debutar al camp del Betis i ho podria fer aquest diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid, un conjunt matalasser que ha fet oficial el fitxatge de Conor Gallagher. El migcampista anglès de 24 anys arriba traspassat del Chelsea i signa fins al 2029.
Catalunya Informació.
En futbol sala, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rafael Nogueira da Silva, més conegut com a Fitz. De 32 anys, el pivot brasiler ha jugat les dues darreres temporades a l'Anderlecht belga i al Movistar Inter. Arriba lliure i firma per les properes 3 temporades.
Jo no esperava, de verdad que jo no esperava. Tenia ahí mi objetivo, que era seguir en el club donde yo estuve. Y nada, yo me pasó esto de ese cambio, ¿no? De situación de un día para otro. Me quedé libre y muy contento, muy sorpreso por la... pela oferta de Barcelona, pelo interesse, então vocês não há que pensar muito, não?
Fitz ve a substituir el lloc que deixa vacant Ferrau i és el quart fitxatge d'aquest estiu del Barça després dels jugadors Eric Martel i Khalid, a més del nou entrenador Tino Pérez. En ciclisme, avui al migdia, de fet d'aquí 6 minuts, comença la 5a etapa de la Vuelta, un recorregut totalment pla, avui de 177 quilòmetres entre Fuente del Maestre i Sevilla. L'etapa començarà amb Primoz Roglic de líder, seguit del portuguès João Almeida a 8 segons i Enric Mas, tercer a 32. Avui tenim els últims entrenaments a la Copa Amèrica de Vela. Entrenaments previs a la regata preliminar que comença dijous. Una jornada que ja inicia accidentada per l'equip Alinghi Suís, que ahir va trencar el pal. Això suposa un problema de cara a competir dijous i un dels enginyers del Team New Zealand, Roger Frigola, explica que és un fet força catastròfic.
Aniran sempre amb una mica de compte. És una peça de carboni molt gran i es trenca i és un fallo bastant catastròfic
que fins i tot et podries fer mal. O sigui, que el primer que en una situació d'aquestes és que estigui tothom bé.
És la segona vegada des del juny que l'Ingui trenca l'asta. A partir de demà, les 6 embarcacions participants s'enfrontaran en regates un contra un i l'equip suís a priori hauria de ser el primer. Diumenge, per cert, serà la final d'aquesta regata preliminar. I en tenis, el número 1 del món, Jannik Sinner, ha estat absolt d'un suposat cas de dopatge. L'italià va donar positiu dues vegades durant el torneig Indian Wells al març d'aquest any per Clostebol, una substància que millora el rendiment esportiu. Un tribunal independent ha dictaminat que Sinner no és culpable, però tot i això perd els 400 punts guanyats a Indian Wells i també els 320.000 euros de premi. I per acabar, farem un apunt de bàsquet perquè avui torna a la feina el Barça, l'últim dels 5 catalans a l'ACB en fer-ho. Els blaugrana comencen l'etapa de Joan Peñarroy a la banqueta amb una plantilla de 5 cares noves. Són Kevin Panther, Justin Anderson, Chiemise Metu, Yusuf Afol i Juan Núñez. D'altra banda, també Dame Sar, que és del filial.
Bon dia, són 2:15 d'aquest dimecres 21 d'agost del 2024 en què l'actualitat passa per aquests titulars. Rubí recorda amb un minut de silenci les dues dones assassinades ahir a mans d'un exalt comandament policial espanyol amb qui les víctimes havia tingut relació. El president de la Generalitat afegeix que calen més esforços contra la violència masclista, mentre el govern espanyol estudia si retirar a l'homicida totes les condecoracions i reconeixements. Els desabonyegadors, especialistes a recuperar la xapa dels vehicles malmesos per les pedregades, tenen més problemes per la mida de la calamarsa, cada cop més grossa. Amb casos com el de Sant Pere de Torelló, de fa uns dies, se'ls fa impossible reparar els vehicles. I els Obama es volquen en Kamala Harris en la Convenció Demòcrata de Chicago. L'expresident reformula el seu eslògan i diu «Sí, ella pot», i destaca la seva capacitat per unir el país. Michelle Obama ha fet esment a l'esperança que s'obre amb la candidata. En la segona part d'aquest bloc informatiu també us explicarem que Israel ha matat un dirigent de Fatah, el partit del president palestí Mahmoud Abbas, en un atac al sud del Líban. És el primer cop que l'exèrcit hebreu té com a objectiu un membre de Fatah en els 10 mesos de guerra. En paral·lel, les negociacions per a la treva a Gaza estan encallades. I la Fundació Vila Casas reivindica l'escultor i ceramista Joan Gardi Artigas, fill del prestigiós ceramista Josep Llorenç Artigas i col·laborador de Joan Miró, amb una exposició que es podrà veure fins al novembre a Palafrugell. I els esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Ilkay Gundogan marxa al Barça i posa rumb al Manchester City.
El futbolista alemany ha arribat a un acord verbal amb el conjunt anglès per incorporar-se per una temporada més una altra d'opcional. Gundogan marxa del Barça amb la carta de llibertat i renunciant als 2 anys de contracte que li quedaven.
I el temps, sol i ambient de calor moderada amb nuvolades que acabaran donant algun ruixat al vespre al nord-est del país. Demà augmenta la inestabilitat amb ruixats a la tarda i alguna tempesta que pot ser forta. Les temperatures pujaran una mica. Rubí ha recordat aquest migdia les dues dones assassinades ahir en aquest municipi i a Castellbisbal a mans d'un alt comandament policial espanyol que es va suïcidar després del doble crim. L'home havia tingut relació sentimental amb les dues víctimes. A l'acte de Rubí hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha expressat la seva consternació pels dos feminicidis. Unitat mòbil a Rubí, Purificació Barcelona, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
Consternació i ràbia a Rubí per la mort de dues dones, una de la ciutat i una altra a Castellbisbal. Prop de 250 persones han participat en un minut de silenci en presència també de diverses autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha condemnat els fets i ha assegurat que des del govern s'actuarà amb màxima contundència contra la violència masclista.
El govern estem i estarem compromesos amb la defensa de les dones i actuarem amb la màxima contundència i amb tots els recursos disponibles. Hem de fer tots més, no? I també des de la societat hem de fer tots més denunciant aquells que neguen la violència masclista i fent tot el que calgui per garantir la llibertat i la igualtat de les dones.
La dona morta a Rubí era l'actual parella de l'excomissari Juan Fortuny de Pedro i era molt coneguda a la ciutat perquè treballava a l'Ajuntament. L'altra víctima era l'exparella de l'expolicia i vivia a Castellbisbal, municipi que també ha organitzat un acte de record aquesta tarda. A l'acte de Rubí han assistit també l'alcaldessa accidental Marta Oliva, el conseller de Presidència Albert Dalmau, el delegat del govern espanyol a Catalunya i representants dels quatre cossos policials.
Els desabonyegadors, professionals especialitzats a recuperar la xapa dels vehicles malmesos per les pedregades sense haver de repintar-los, tenen cada cop més dificultats per fer la feina perquè la mida cada cop més grossa de les pedres fa inviables moltes reparacions. Cisco Cliviller i Mariano Domínguez, que es dediquen des de fa anys a aquest ofici, ens parlen del que s'estan trobant.
Des de fa un temps, ara la pedra que cau és molt, molt més grossa i això suposa que n'hi ha peces o vehicles que no podem reparar.
És una bogeria, vull dir, el que nosaltres abans podíem reparar un cotxe en un dia i no haver de fer absolutament res al cotxe, ara pues, s'ha de canviar llunes o inclús després de les peces que nosaltres hem reparat, pues, alguna d'elles s'ha hagut de pintar perquè la pintura està trencada o qualsevol cosa d'aquestes.
Carme Farnell, tècnica del Meteocat, especialitzada en aquests fenòmens meteorològics, relaciona l'augment de la mida de les pedres amb el canvi climàtic.
Per una banda, que la temperatura de l'aigua del mar és molt alta. Llavors, com que tens més evaporació, tens molt més contingut d'aigua. Llavors, també tens temperatures en superfície que són més altes i llavors, quan t'entren aquestes onades d'aire més fred, que t'arriben les borrasques propis de final d'estiu, és quan tot això peta.
Des del 2018, a Catalunya hi ha hagut un augment de les calamarsades i a partir del 2022 s'han incrementat els episodis de pedregades amb pedres de més de 5 centímetres, amb casos com el de la Bisbal, la Sénia o el d'aquest estiu, a Sant Pere de Torelló. Precisament des d'aquest municipi us expliquem que es van recuperant de mica en mica d'aquesta greu pedregada que va caure el 2 d'agost i que va destrossar un miler d'habitatges, centenars de cotxes i diversos equipaments municipals, com l'Institut Josep Maria Xandri. El seu alcalde, Jordi Fàbrega, calcula que el cost econòmic dels desperfectes puja gairebé 50 milions d'euros i explica que ja s'han donat més de 600 llicències d'obres exprés. Fàbrega afirma que estan desbordats i critica que algunes asseguradores els estan posant traves a l'hora de fer els tràmits pertinents.
Assegurances que en alguns casos responen amb serialitat, però altres donen unes indemnitzacions inferiors al cost real que té la gent a l'hora de refer la teulada. I això preocupa. I l'altra cosa que també caldria dir, som aquest país que tenim un problema, que és que el mes d'agost tot es paralitza. És una anomalia social que segurament en altres països això no passa, però nosaltres sí.
L'alcalde de Sant Pere de Torelló confia que l'institut, que va quedar greument afectat per la pedregada, podrà començar el curs el 9 de setembre, tot i que probablement a mig gas. La Convenció Demòcrata de Chicago s'ha rendit aquesta matinada al matrimoni Obama. L'expresident dels Estats Units i la seva dona Michelle han captivat l'audiència amb un doble missatge d'esperança amb Kamala Harris i de crítica al republicà Donald Trump.
No necessitem 4 anys més de fanfarroneria, de balbuceig i de caos. Aquesta pel·lícula ja l'hem vista i ja sabem que les seqüeles acostumen a ser pitjors.
Michelle Obama ha parlat del poder contagiós de l'entusiasme i d'actuar en lloc de criticar.
De nosaltres depèn recordar el que la mare de Kamala Harris li va dir un dia. No et quedis aquí asseguda queixant-te, fes alguna cosa. Per tant, si diuen mentides sobre ella i ho faran, fes-hi alguna cosa.
Tant Barack com Michelle Obama han insistit als votants demòcrates que no deixin de votar a les eleccions de novembre davant les perspectives d'uns comicis frec a frec en un país polaritzat. Israel ha matat un dirigent de Fatah, el partit del president palestí Mahmoud Abbas, en un atac al sud del Líban. És el primer cop que l'exèrcit hebreu té com a objectiu un membre de Fatah en els 10 mesos que fa que hi ha atacs transfronterers. Mentrestant, les negociacions per la treva a Gaza no avancen. La permanència de l'exèrcit israelià a la franja és el principal escull. Hamas reclama un alto el foc total i la retirada integral de l'exèrcit hebreu de Gaza, i Israel insisteix a mantenir el control militar en una part de la franja. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, va acabar ahir el novè viatge a la regió des que va començar la guerra a Gaza, i abans de tornar cap a Washington ha assegurat que els Estats Units no acceptaran una ocupació a llarg termini de Gaza per part d'Israel i ha advertit les parts que el temps s'acaba.
Tots estem d'acord en la urgència del moment perquè, com he dit, cada dia que passa, més bona gent que no s'ho mereix pot patir més coses dolentes.
Blinken ha mantingut una conversa telefònica amb el seu homòleg turc per intentar aconseguir una treva. Els Estats Units consideren que un alto el foc a Gaza podria evitar una escalada a la regió, amb un possible atac iranià a Israel com a represàlia per l'assassinat del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh. En marxa la reunió entre Sanitat i les comunitats autònomes per revisar la prevenció de la nova variant de la varola del mico. El Ministeri descarta la vacunació massiva ni imposar controls a les fronteres, com reclama la Comunitat de Madrid. Anem, doncs, fins a aquesta ciutat. Paula Brujats.
Nova crida a la calma de la ministra de Sanitat.
Transmitir tranquil·litat i estar preparados, obviamente, para cualquier escenario.
Mònica García, des de Ràdio Nacional d'Espanya, ha insistit avui que el risc de la nova variant de la varola del mico a Espanya és baix i per això avui traslladaran a les comunitats que extremin la prevenció només en els casos de persones que viatgen a països centreafricans, que és l'epicentre de la nova variant, i se'ls oferirà vacunar-se abans de marxar. Però la ministra descarta la vacunació massiva i els controls als aeroports que li demana la Comunitat de Madrid.
Vamos a hacer todas las medidas que sean necesarias, incluidas, como no, actualizar los protocolos. Ahora bien, hay que también seguir las recomendaciones europeas, ¿no? Que ahora mismo pues no recomiendan ni restricciones de viajes, ni control en fronteras, transmitir tranquilidad, pedirles a, en este caso al Partido Popular, que contenga un poquito sus alarmas innecesarias.
I de moment ha fet una crida als col·lectius de risc a vacunar-se. Per ara són les persones que tenen sexe de risc i també els professionals sanitaris que encara no s'han vacunat o que els falta la segona dosi. A Espanya no s'ha detectat cap cas de la nova variant de la malaltia que ha provocat l'emergència sanitària mundial.
Els treballadors de l'Hospital de Cerdanya reclamen un conveni únic per a tota la plantilla. Denuncien que actualment hi ha grans diferències laborals i salarials, ja que alguns empleats depenen del sistema sanitari francès, mentre que uns altres es regeixen pel conveni català. Puigcerdà, Eloi Barrera.
És un hospital transfronterer on s'hi barregen professionals dels dos sistemes sanitaris. Una part de la plantilla té contracte francès i la resta treballa sota el conveni del Siscat, el sistema sanitari català. Això genera greuges laborals o salarials, com denuncia Véronique Guitart, delegada de Comissions Obreres al comitè d'empresa.
Siscat, l'infirmer, cobra 35% més. França, menys. Són uns 7.000 euros anual. Els metges catalans cobren un 50% menys que els francesos. No tenim igualtat.
Ara que l'hospital fa 10 anys, exigeixen un conveni únic que equipari tots els treballadors.
Què volem nosaltres? Un conveni únic per a aquest hospital únic al món? Volem igualtat, volem un conveni únic, que tot sigui igual.
El director de l'hospital, Xavier Conill, també creu que un conveni únic seria la millor solució, però confessa que l'encaix jurídic és molt complicat per la singularitat d'aquest hospital.
Les solucions les podem tenir molt clares, però requereixen tot un tema de maduració i de negociació i de que tothom ho vegi clar. I recordem que París i Madrid estan molt lluny, no només de distància, sinó conceptualment.
L'Hospital de Cerdanya és l'únic transfronterer que hi ha a Europa, es regeix per una agrupació europea amb representació dels dos estats.
I aquesta setmana, Les Preses, a la Garrotxa, celebra la 42a edició del Festival Es Dansa, un festival amb una programació centrada en els espectacles de dansa d'arrel tradicional, però també amb xerrades i cursos de formació. Un festival que se centra enguany en les tradicions més ancestrals, com és el Carnaval d'Oruro, a Bolívia, o bé amb la tradició de les falles andorranes. Les Preses, Quim Rotllant.
Fins diumenge el festival acull una vintena de propostes catalanes i internacionals que posen en diàleg la dansa d'arrel amb la contemporaneïtat i la societat actual. Una mostra és l'espectacle que aquest dimarts va presentar l'Esbar de Mollet, amb Follia, set globs de deliri, on amb el llenguatge de la dansa tradicional es parla de festa, de clima social i de l'aflorament de les passions humanes. Pel que fa a la programació, avui destaca la presentació de Folkas Queer de la companyia Esbord, o bé la segona de les nits és dansa amb les companyies de Malawi i catalanes. Però si una cosa destaca en aquest festival és no només veure ballar, sinó el fet de ballar. D'aquesta manera es presenten tres recorreguts formatius diferents per conèixer la dansa des d'altres vessants. Aquest matí, un dels formadors que hi han participat és John Maia, de la companyia Cucay Danza.
Bueno, yo soy una persona que me he formado en el mundo de la danza tradicional vasca, con la idea de compartir un poquito mi experiencia, entendiendo que la tradición también puede ser una herramienta de creación.
De fet, la proposta que fa John Maia s'emmarca en aquests tallers oberts a tothom, les Dansat, que posen a l'abast conèixer de primera mà i compartir processos amb els creadors i les companyies que participen en el festival. Aquests són alguns dels participants en els tallers d'aquest matí.
Fa molts anys que venim, hem ballat, feia molta gràcia treballar amb el John. Hem vingut a veure els espectacles.
Precisament l'any passat vam participar ballant al l'esbar i en John Maia l'hem vist amb la seva companyia. A mi personalment va encantar.
Les propostes són interessants, no?, perquè abasten no només el que és l'àmbit del nostre país, no?, posa el focus en molts llocs importants.
Fins diumenge el municipi Garrotxí de les Preses viurà, per tant, aquesta 42a edició del festival amb una vintena de propostes per veure, fer ballar i viure la dansa d'arrel, tant catalanes com de Bolívia, Bòsnia-Herzegovina, Malawi o el Nepal, tot esperant més de 12.000 persones de públic en un municipi amb poc més de 1.700 habitants.
Pocs segons i seran 2:45. Néstor Gómez ens actualitza la previsió meteorològica.
Temperatures contingudes, les que esperem avui a Catalunya, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 35 graus, allà on pugin més, que correspondrà cap a les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Ahir les màximes van assolir 37 graus, de manera que avui podríem perdre algun grau respecte a ahir. Avui, amb temps assolellat, amb alguns núvols aquesta tarda cap a l'interior de les comarques de Girona, Pirineu Oriental, Prelitoral, que localment podria deixar alguna feble precipitació cap a Osona o Ripollès. Molt poca cosa. Tot això marcat dintre d'un panorama d'estabilitat i amb una tramuntana que minvarà fins a desaparèixer al llarg d'aquesta jornada. De cara a demà arriben novetats. No tant al matí, perquè predominarà el sol i les temperatures seran similars, sinó sobretot a la tarda. S'espera que a la tarda es reactivin les nuvolades creixin amb força sobre el Pirineu Oriental, cap al Conflent, cap al Ripollès, i aquestes tempestes avancin cap al Berguedà, cap al Solsonès, cap a la Garrotxa, i fins i tot també cap a alguns punts d'Osona. Aquestes tempestes de demà a la tarda poden ser localment intenses. Tot això acompanyat d'unes temperatures que seran similars a les d'avui.
Un treballador d'un institut de secundària de Bòsnia ha matat aquest matí tres dels seus col·legues i després ha intentat suïcidar-se, segons informa la policia. Els fets han passat a la ciutat de Sanski Most, al nord-oest del país. L'home ha entrat al centre armat amb un fusell automàtic i ha disparat contra les víctimes, el degà, un secretari i un mestre que han mort. L'agressor ha provat de treure's la vida i ha quedat ferit greu. L'escola estava tancada per vacances i no hi havia cap alumne. Segons testimonis citats per una cadena bosniana, l'atacant té un historial de desacords amb la direcció i tenia obert un expedient disciplinari. El juliol, un veterà de guerra va matar a trets la seva mare i quatre persones més a la residència on vivia, a la veïna Croàcia. Els tirotejos són relativament poc freqüents als Balcans, tot i que la població té moltes armes, fruit de la guerra dels anys 90. La Fundació Vilacases ret un homenatge a l'escultor i ceramista Joan Gardi Artigas, fill del prestigiós ceramista Josep Llorenç Artigas i col·laborador de Joan Miró. La Fundació ofereix fins al novembre una retrospectiva amb un centenar de les seves obres a Palafrugell, al Baix Empordà. Ens ho explica tot plegat la Núria Paraire.
Als 86 anys, Joan Gardi Artigas ha passejat per l'exposició sobre ell que es pot veure a Can Màrio, a Palafrugell, i s'ha sorprès de trobar-hi obres que feia anys que no veia.
Jo estic content d'aquesta exposició perquè hi ha molts records, hi ha obres de fa molts anys. Quan vaig començar a treballar devia tenir 17 o 18 anys. Algunes no esperava de tornar-les a veure, i en canvi les he trobat, els col·leccionistes les han deixat, o sigui que ha sigut una feina que no es veu, però que és important, i estic content d'això.
La La mostra vol posar en valor la seva voluntat d'explorar amb l'objectiu de trobar la forma més personal. Per això el comissari de l'exposició, Ricard Bru, l'ha titulada La mà rebel.
Que aquí a Catalunya, en part, jo crec que mereixia la pena que es fos reivindicada després de molts anys de no exposar, perquè és una trajectòria que s'ha viscut sobretot a l'estranger. És un artista que es forma com a ceramista, però que ràpidament fa el pas de la ceràmica a l'escultura i de l'escultura a totes les arts, amb una personalitat pròpia molt forta.
Gardi Artigas va treballar amb el seu pare, el reconegut ceramista Josep Llorenç Artigas, que ja col·laborava amb Miró. Això i el seu pas per París, on es va formar, van fer que des de jove visqués en un entorn molt ric, en contacte amb grans artistes, com Georges Braque.
Més de 30 empreses catalanes participen enguany a la Gamescom, la fira referent del videojoc a Europa i una de les més importants del món. Aquesta és l'edició amb més presència catalana. La cita, que té lloc fins diumenge a Colònia, a Alemanya, permetrà als desenvolupadors presentar jocs com aquest que sentim, Altered Alma, una aventura cyberpunk per una Barcelona futurista creada per l'estudi Tu Eusom. El codirector de l'empresa, Alejandro Santiago, està present aquest any en les dues àrees de la fira. És molt important per promocionar-se.
Es poden trobar dues àrees molt diferenciades. No? La sala pública en general, on tothom pot comprar una entrada, i on es poden trobar tant les últimes novetats dels gegants del sector com Microsoft o Sony, no? Fins a videojocs més independents, com és el cas d'Altered Alma, que estem exhibint nosaltres a l'Índia Arena Book sota el paraigües de Catalanarts. Per nosaltres, tenir presència en les dues àrees és molt important.
L'Institut Català de les Empreses Culturals ha posat un estand a disposició d'aquest estudi i de 5 empreses catalanes més, com Baby Robot Games o Gatera Studio, per facilitar el seu contacte amb distribuïdors d'arreu del món. L'objectiu, segons la delegada de l'oficina de l'ISEC a Berlín, Neus Melik, és donar suport al sector català del videojoc a fora, especialment als estudis independents.
Estaran en allà els propis creadors i desenvolupadors amb una demo del seu joc per poder ser testejat per tota l'audiència que passa per la fira. El que es demana, si vols presentar el teu joc en allà, és que encara no l'hagis publicat. O sigui, que estiguis en un moment de buscar finançament, de buscar aliances, és a dir, de buscar un publisher que per poder treure el videojoc al mercat.
Per primera vegada, l'ISEC ha estrenat un stand a la zona de negoci de la fira amb una trentena d'estudis. A la delegació catalana Gamescom, a Colònia, també hi ha l'Indie Dev Day, la fira del videojoc independent més gran d'Espanya, que celebrarà la pròxima edició a finals del mes que ve a la Farga de l'Hospitalet.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 9:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
¿Por qué me tratas como una puta vieja moribunda? Es que te odio.
Es una puta vieja moribunda. Déjame.
La pel·lícula Polvo Serán del cineasta barceloní Carlos Marqués Marcet inaugurarà la Seminci d'aquest any. La 69a Setmana Internacional del Cine de Valladolid arrencarà el 18 d'octubre amb aquesta tragicomèdia musical sobre l'eutanàsia protagonitzada pels veterans Ángela Molina i Alfredo Castro i l'actriu Mònica Almirall, que aquí debuta a la gran pantalla. El director de films com 10.000 quilòmetres i Los dies que vendran presenta ara una història d'amor incondicional, un viatge emocional sobre la decisió de morir per part d'una malalta terminal. El nou treball de Marqués Marcet barreja comèdia i drama i inclou una banda sonora de la cantant i compositora Maria Arnal i les coreografies de la companyia de dansa La Baronal, dirigida per Carlos Morau. Polvo Serán s'ha rodat a Barcelona, als Alps italians i Suïssa. Guissona celebrarà el 14 de setembre la segona edició de l'Embarca't, el festival familiar itinerant de quilòmetre zero de la Segarra. Rigui per xics, versions per xics i l'animació de Fadunito, atractius de l'edició d'aquest any. Lleida, Pere Joan Álvarez.
El festival té la música com a eix principal i està adreçat a infants de 2 a 12 anys. Es tracta d'una proposta itinerant i preveu atreure un miler de persones. Els caps de cartell d'aquesta segona edició són els grups Rigui per xics i versions per xics, a més de l'animació de la companyia cerverina Fadunito. També hi haurà inflables i tallers. Els organitzadors de l'empresa OA2 Produccions i l'Ajuntament de Guissona destaquen que és un festival de quilòmetre zero que neix de la falta de propostes d'aquest àmbit a la comarca de la Segarra. Ivan Orovic, d'OA2 Produccions.
És un festival multidisciplinar, vale? I encarat a lo que és el públic familiar. Vam detectar que aquí a la comarca de la Segarra pues hi havia una carència de lo que és aquest tipus de festivals dirigit a aquest públic familiar.
El festival se celebrarà el dissabte 14 de setembre a partir de les 4 de la tarda a la zona esportiva de Guissona.
La cantant i actriu nord-americana Jennifer López ha sol·licitat el divorci del també actor Ben Affleck després de 2 anys de matrimoni, segons la publicació especialitzada TMZ. L'artista va presentar ahir els documents legals al Tribunal Superior del Comtat de Los Angeles. La seva separació es donava per feta de feia temps, després que l'actor i director deixés de fa uns mesos la luxosa residència que compartia amb J-Lo. La cèlebre parella de Hollywood s'havia casat a Las Vegas el juliol del 22. López i Affleck no han tingut fills en comú i, per tant, no hi ha problemes de custòdia i sí, en canvi, segons la publicació, podria entrar en una batalla econòmica per decidir el repartiment de la fortuna obtinguda durant la seva convivència.
Els esports.
Fins les dues amb en Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. Ilkay Gundogan ha arribat a un acord verbal amb el Manchester City per incorporar-se al club anglès per una temporada més una altra d'opcional. L'alemany així marxa del Barça amb la carta de llibertat i renunciant als 2 anys de contracte que li quedaven. A la seva banda, el Betis vol incorporar Vitu Goque i el vol en condició de cedit. D'aquesta oferta n'ha parlat el president del Betis, Ángel Haro, just aterrar a l'aeroport de Sevilla.
Estamos hablando con jugador y con club. En correlativo al jugador estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo. Un jugador que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona, el Betis no va a contemplar una compra en estas magnitudes. No tiene sentido en este año, en esta temporada. En otras temporadas podríamos...
Al marge del conjunt andalús, el Barça, per cert, té una altra oferta, la de l'Sporting de Portugal, que en aquest cas és un traspàs. Un conjunt blaugrana que s'ha entrenat avui pensant en el partit de dissabte contra l'Atlètic Club. Pels bascos, a la prèvia ha parlat Vivian sobre la possible rebuda de Montjuïc a Nico Williams.
Bueno, pues lo habitual en el Camp Nou, un equipo que sabemos la dificultad que tiene, tampoco le damos muchas vueltas a cómo vaya a estar la afición contraria. Pensamos más en lo que tenemos que hacer en nuestro partido y en estar al nivel que vamos queriendo estar.
Mentrestant, el Girona acaba de finalitzar l'acte de presentació de Bojan Miovski. El davanter macedoni no va participar al debut de la Lliga al camp del Betis i podria estrenar-se aquest diumenge en la visita a l'Atlètic de Madrid. Un conjunt matalasser que ha fitxat Conor Gallagher. El migcampista anglès de 24 anys arriba traspassat del Chelsea i signa fins al 2029 el camí invers que fa Joao Félix, ja de manera oficial, deixant l'Atlètic fitxant pel conjunt londinenc. El portuguès signa per les properes 7 temporades.
Catalunya Informació.
En ciclisme tenim en directe la 5a etapa de la Vuelta, avui amb un recorregut totalment pla de 177 quilòmetres entre Fuente del Maestre i Sevilla. En aquests moments es duen uns 14 quilòmetres de recorregut complerts i el liderat de la carrera és per Chomín Juaristi i també Ivon Ruiz, que ara mateix s'han escapat i es troben a 2 minuts i 22 segons del gran grup. Un gran grup on hi és el líder de la general, Primož Roglič, seguit del portuguès Joao Almeida, a 8 segons, i d'Enric Mas, que és tercer, a 32. En futbol sala, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rafael Nogueira da Silva, més conegut com a Fitz. De 32 anys, el pivot brasiler ha jugat les dues darreres temporades a l'Anderlecht belga i al Movistar Inter, arriba lliure i firma per les properes 3 temporades.
Jo no esperava, de veritat que jo no esperava, tenia ahí mi objetivo que era seguir en club donde yo estuve y nada, yo me pasó esto de ese cambio, ¿no? De situación de un día para otro. me quedei livre e muito contento, muito surpreso pela por a oferta de Barcelona, pelo interesse. Então, não há que pensar muito, não?
Fitz substitueix la vacant deixada per Ferrau i és el quart fitxatge d'estiu del Barça, després dels jugadors Eric Martel i Khalid, a més del nou entrenador Tino Pérez. Avui tenim els últims entrenaments a la Copa Amèrica de Vela, entrenaments previs a la regata preliminar que comença dijous amb una jornada que ja ha iniciat accidentada per l'equip Alinghi Suís, que ahir va trencar el pal. Això els ha suposat un problema, tot i que fa pocs minuts hem sabut que ja ho ha reparat, com ha vaticinat un dels enginyers del Team New Zealand, Roger Frigola, a Catalunya Informació.
Tenen recanvis, aleshores poden sortir, van trencar ahir, avui poden sortir una vegada amb un recanvi, i aquest reparar-lo o fabricar-ne un altre molt ràpid. El que passa és que la pregunta que es faran ara és per què se'ns ha trencat i se'ns pot tornar a trencar. I aquesta és la por amb la que naveguem tots una mica, però si se t'ha trencat, doncs la tens més recent.
I és la segona vegada, de fet, des del juny que la Lingui trenca l'asta. En tenis, per cert, el número 1 del món, Jannik Sinner, ha estat absolt d'un suposat cas de dopatge. L'italià va donar dues vegades positiu durant el torneig d'Indian Wells, al març d'aquest any, per Clostebol, una substància que millora el rendiment esportiu. Un tribunal independent ha dictaminat que Sinner no és culpable, però tot i això perd els 400 punts guanyats a Indian Wells i també els 320.000 euros de premi. Per cert, que també en tenis, aquest vespre juga la segona eliminatòria prèvia Marina Bassols, el quadre principal del Gran Slam, l'Open dels Estats Units, començarà dilluns.